Escoltes Fil per Randa, de dilluns a divendres de 9 a 1, amb Joana Solivelles i Marta Ferrer.
I com avançàvem avui de matí, ja teníem preparat a nosaltres en Bernat Quetglas, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i també un dels organitzadors d'aquest Beethoven Festival 2020. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia.
Com estàs?
Un plaer ser aquí amb altres.
Bé, abans de començar a xerrar d'aquest festival, sabem que tens un gran recorregut com a director, així que, Bernat, mos podries contar una miqueta... Qui és en Bernat Quetglas? Compte-m'ho.
Bé, m'han recorregut, és un petit recorregut. En aquesta professió és una professió d'una competitivitat màxima, vingui tot el que és música a alt nivell, per poder viure d'això tu no necessites tan poc obsessionat en el que fas i deixar-te la pell en tot. Per això vinc a dir, supos que un altre me dirà, sí, he fet moltes coses, però jo diré, no són ni una dècima part de les que m'agradaria haver fet ja o les que vull fer. Qui som? Bàsicament això, una persona, diríem, encara jove, per lo que sol ser un director d'orquestra, que a dia d'avui estic treballant com a director de l'Orquestra de la Cambra de Mallorca, també som assistent de l'Orquestra d'Alacant, i a banda de tot això també, a les poques estones lliures que me queden, també compost música, també som compositor.
Ben complet, idò.
Bé, ben complet, ben aficionat en el tema de la música i passa un poc això, quan un se dedica a la música acaba siguent la seva feina, el seu hobby i t'acaba consumint, però mentre ho disfrutem, que mos consumeixi.
I sols tenir comentaris de, oi que jove per ser director, no? Perquè estàvem basats en un director d'orquestra.
Normalment el director d'orquestra sols una figura sempre un poc més major. Encara que ara, sobretot ara, en aquest temps, de cada vegada més estan sortint molt directors molt joves, sense anar més enfora a l'orquestra de París, l'orquestra de referència a França, diríem, tenen un director que crec que té 23 anys i és el seu director titular. Que això representa un canvi de model molt gros i també un gran repte per aquesta persona, perquè, clar, un director també és un líder, també és un poc un gestor, i amb 23 anys tenies la maduresa per enfrontar-te a una orquestra del nivell d'una orquestra nacional com la de París, és tot un repte, però bé, jo crec que la gent jove també estem preparats per assumir totes aquestes coses.
Bé, hem de dir que tu fa poc has vingut d'Itàlia també a un curs de direcció amb en Daniel Gatti.
Exacte, sí, aquest estiu ha estat una cosa molt especial per jo, la veritat, és una... Tan sols el fet que me seleccionessin per participar-hi. Són uns cursos que se fan a Siena, a la Toscana, a l'institució que organitza es diu Acadèmia Quiguiana. Són uns cursos que duen ja més de 70 anys existint, que han passat per allà els millors directors del món com a professors i com a alumnes. Des de fa uns anys ho du aquesta persona, en Daniel Gatti, que és un dels millors directors d'Europa. Deu fer uns 5 anys que du ell. I clar, i cada any seleccionen això, 6 participants per aquest curs, 6, i se presenta gent de tot el món, i sí que ha estat una cosa molt especial el fet de poder ser més, i després també per l'especial que ha estat estar les 3 setmanes allà prenguent d'aquest home que és un geni.
Clar, imagina que ara tot això ho hauràs d'aplicar aquí en aquesta orquestra de cambra
clar,
de Mallorca.
Clar, vinc a dir, el fet d'anar allà és per anar millorant, encara que anar millorant és una feina de per vida. Vinc a dir, ell mateix, aquest home que dirigeix la Filharmònica de Berlín, la millor orquestra del món, ell mos ho diu, jo encara sé que és que aprenent. Vinc a dir, és un d'aquests oficis que l'aprenentatge mai acaba.
Ben vera. Bé, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, com va sorgir aquesta orquestra? Conta-mos un poc la seva història.
Sí, l'Orquestra de Cambra de Mallorca és fruit d'una sèrie d'amics que me'l van trobar en un moment i van veure que era una molt bona oportunitat s'ha d'intentar fer arribar la música de concerts, música d'orquestra, a la part forana. Perquè si bé a Palma sempre ha existit i segueix existint una oferta de clàssica potent, a la part forana mostraven que molt de pobles tenien complicacions a l'hora de programar una orquestra per lo que això significa a nivell logístic i a nivell econòmic. Llavors va ser quan van dissenyar aquest projecte de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, això fa 3 anys d'ençà, i ara ja han passat per més de 20 municipis, Així que estem contents de dir que estem intentant complir al màxim aquest objectiu de deslocalitzar l'oferta de música de concert, de música d'orquestra de Palma. Per altra banda, també un dels objectius era suposar una oportunitat també per a aquella gent que acaba els estudis. Nosaltres dins l'orquestra tenim sobretot gent jove que acaba de finalitzar els estudis o que els està finalitzant, també hi ha gent més major, però perquè una orquestra amb una mitjana d'edat molt dins els 23-24 anys, una orquestra jove, però me'l va aparèixer important això, perquè a dia d'avui surt gent molt ben preparada de tots els conservatoris, que moltes vegades tenim més oportunitats a l'estranger que és la nostra pròpia terra. I clar, són tants que han sortit d'aquí de Mallorca i hem anat pel món a estudiar, quina llàstima no poder fer música que nostra, no? I era un dels altres objectius de l'orquestra.
Bé, teniu la seu a Inca, si no ve malament.
Exactament, a Inca és allà on assetjam. L'Ajuntament d'Inca de la nostra creació se va oferir, ens va obrir els seus braços a que poguessin tenir la nostra seu allà, la zona assetjam, el que és l'escola de música, que ara és conservatori, tot el nostre material, i de part també guardem una relació de que fem una actuació cada any amb ells dins el festival que fan els de Inclàssic, i ara també que estan acabant un teatre allà, suposo que s'obriran també moltes portes amb aquest nou equipament cultural tan important per a la ciutat.
Esperem que sigui així.
Sí, sí, jo crec que sí. El que esperem és que l'acabin aviat, perquè també és una obra que du molts anys en marxa, que ha tingut moltes dificultats i que ara ja està a tocar. Encara és que ja és una realitat que a finals d'aquest any estarà acabat i preparat per començar a omplir-se de teatre, de música, de literatura, de cultura.
Bé, amb aquesta orquestra, com has dit, ja heu visitat més de 20 municipis i ara vos toca venir aquí a Pollença perquè...
Sí, bé, Pollença ja hem vengut cada any a fer una actuació, cada any venim, també és un d'aquests municipis que sempre mos recull molt bé, sempre amb una molt bona resposta del públic, sempre que hem fet concert aquí, hem vengut tres vegades ja, les tres vegades també amb molt bona resposta, una de les quals me'n record. Bé, ara seria una escena anti-Covid total, però de tenir sigles aquí desconvent, completament plena, amb gent que m'ha quedat fora per entrar, un èxit, i Pollença sempre m'ho ha tractat molt bé. Nosaltres també hem estat molt contents sempre que hem vengut, de fet també hem fet activitats de caràcter divulgatiu, hem fet petites actuacions a la plaça, els de matins davant del concert, perquè la gent se n'assabentés que hi havia activitat després d'hora baixa, i la veritat és que molt bé sempre en aquest municipi.
Bé, molta gent s'ha pogut quedar sense veure vos, però veniu aquest diumenge, començau a obrir vosaltres aquest festival de Beethoven d'aquest 2020, i tu ets el director de l'orquestra, però també un tutor dels organitzadors d'aquest festival.
Sí, exacte, Magí García és pianista i jo som les dues persones que vam emprendre ara fa un any ja l'iniciativa d'aquest festival. L'hem hagut d'organitzar diverses vegades perquè ha estat un any molt atípic, i de fet aquest ha estat un dels motius que ens ha portat a Pollença. En un principi aquest festival s'havia de fer a Palma, en el conservatori, per la raó que el conservatori és el millor auditori que hi ha a les illes. Nosaltres, com també t'he dit ja abans, el nostre objectiu és descentralitzar l'oferta cultural, i per això estic content també que hem acabat un lloc en Pollença. Què va passar? Però el conservatori dia d'avui és un espai molt limitat a nivell d'aforament, molt limitat a nivell d'escenari, perquè ara nosaltres, encara que siguin 35 músics en un escenari, hem de ser un escenari decent. I quan dic decent, no fica decent, sinó decent de 100 persones.
Sí.
I això en l'auditori és totalment impossible. Llavors vam venir a Pollença a parlar amb el Departament de Cultura i també amb Esbalda, i vam veure molt bons ulls el fet de traslladar-lo cap aquí, un espai també genial, també és el millor espai a l'aire lliure que hi ha a Mallorca, que és aquest claustre de Sant Domingo que teniu, i per això vam decidir venir cap aquí, i ara hem vengut en tot, amb els quatre concerts principals i també amb una sèrie d'activitats complementàries que són més de caràcter social i de caràcter divulgatiu.
I per què decidiu fer aquest festival de Beethoven?
Sí, bé, és molt senzill, perquè en guany 2020 és el 250 aniversari de naixement del compositor, i era un motiu més que suficient per intentar fer alguna cosa. Beethoven no és tan sols un dels millors compositors que ha hagut a la història de la música, sinó també és una figura que va canviar la cultura en aquest moment. va suposar el pas de lo que és l'època neoclàssica cap a lo que és el romanticisme. És vera que també ha influït ja per moviment alemany de Sturm und Drang, que també, bé, escriptors com en Goethe, que són gent que també ja començaven aquesta transició, però Beethoven és segurament el primer artista que va passar de fer les coses perquè s'havien de fer així, d'aquest procediment, diríem, teocèntric, de les coses que fan segons com Déu mana, a dir, jo som un artista que ho supera tot, que no tinc límits. De fet, el fet de ell superar la seva sordesa, aquesta lluita de constant,
clar,
va ser per això el primer artista romàntic, i d'aquí que suposi tenir un canvi dins el paradigma cultural i estètic de tota la cultura, no tan sols de la música. Per això ens presencien raons més que suficients per organitzar aquest festival.
Clar, un festival que tindrà com a protagonistes 4 concerts. Ja m'ha avançat que aquest diumenge serà el primer en el claustre de Sant Domingo a les 7 i començarem amb un concert per a piano i orquestra.
Exacte, sí que el primer concert. El que hem tractat amb aquests 4 concerts és tocar tots els gèneres principals de Beethoven. El primer d'aquest diumenge serà el concert de piano, on tenen 2 solistes de piano, en Magí Garcies i en Andreu Riera, un dels millors pianista de Mallorca, m'atreves a dir, que interpretaran el concert número 1 i concert número 4. Després, el segon diumenge, dia 27, serà el torn de la música de cambra, sonata per violí, sonata per violoncel i trio. El tercer concert serà el moment del sinfonisme, també un gènere imprescindible de Beethoven. S'ha fet famós per la seva novena sinfonia, la Sinó d'Alegria, la cinquena sinfonia, la pastoral, el que més reconeix de la gent, i era imprescindible també hi fos. En el nostre cas, era la sèptima sinfonia, i també el concert de violí amb en José Manuel Álvarez Losada, això dia 4,
sí.
I tancarem dia 10, que és dissabte, és l'únic que acaba un dissabte, i que és l'únic que també no serà en el claustre, sinó que serà a l'església parroquial de la plaça, que és el concert un poc estrella, que serà del quartet de corda, en el qual tindrem un convidat de luxe, que és el quartet Quiroga, que és un dels millors quartets d'Europa, Premi Nacional de Música de l'any 2018,
sí.
I que realment crec que hem de posar molt de valor en el fet que puguem comptar amb una gent tan excel·lent per aquest darrer concert.
Deies abans a micròfon tancat que, clar, quadrar tots aquests grans artistes també ha costat, no?
Sí, sí, s'han dut en el cas d'Quiroga, me'l van dir que en tot setembre, octubre i part de novembre és l'única data que podien, era aquesta.
I de mare ho aprofitar.
I vam haver de fixar aquesta data i posar al voltant d'aquesta data tot el mes. En el cas d'en Andreu també té una agenda sempre plena, i bé, s'han de fer, com es diu en castellà, en cajes de bolillos, però el fet és que ho hem aconseguit i que és una realitat, i el que dic, i més en un any tan complicat com ha estat, el fet de que, però estar anunciant el concert d'aquest diumenge, és una alegria molt alta, encara que jo fins que no me veig damunt l'escenari tampoc m'acabaré de creure.
Claro, jo trob també que una de les parts més bones o diferents d'aquest festival és que no només teniu 4 concerts principals, sinó que heu fet activitats complementàries gratuïtes per la gent també conegui, s'acosti més en aquest món de la música clàssica i conegui en Beethoven.
Exacte, nosaltres hem plantejat aquestes 4 actuacions, diríem, principals, aquests 4 concerts, més 4 activitats també de caràcter complementari, que el que pretenen també és recollir la faceta d'aquell Beethoven que va estar tan implicat també en política en el seu moment. En Beethoven també va ser una persona molt implicada a nivell social, era un defensor de la il·lustració, del liberalisme, en aquells moments on hi havia la monarquia autoritària encara. I, perdó, autoritari, absolutista,
sí.
I que autoritari també ho eren, però bé, i el recull d'aquest esperit social, doncs també vam desenvolupar una sèrie d'activitats que van encarades a la divulgació i també a tractar alguns temes com per exemple el paper que juga la dona dins la indústria musical. Això se farà en 2 taules rodones, una taula rodona com tractarà aquest tema, el paper que ha jugat la dona o que està jugant la dona dins el que és el teixit cultural. Per això contarem amb la Sílvia Ainsa, que és clientista de l'Orquestra Simfònica, la Bàrbara Durant, musicòloga, i en Neus Estrelles, que és freelancer. Tenen com a 3 perfils diferents que ens contaran un poc aquí com veuen elles que està el món de la música amb el que de gènere, les diferències de gènere se respecta. Això s'ha dit 4 d'octubre, sí. A les 5 i mitja en els jardins davant del claustre.
Sí.
Abans, dia 27, hi haurà hagut també una altra taula rodona en crítics musicals i també amb en Joan Company, director de la Universitat que ens parlaran de per què Beethoven és tan important dins un programador musical, per què se programa tant Beethoven, per què? I és una manera un poc d'acostar aquesta figura a la gent que també estigui demanant i per què tant de renou amb aquest home, no? I això és el que intentarem parlar. I després les altres dues activitats, que són les activitats més de recerca de nous públics, que en dèiem, o de noves audiències, que són dues activitats, són dos flash mobs, són un flash mob realment és una actuació espontània, seria més o menys la traducció, que consisteix en agafar un espai on normalment no trobes una orquestra i que apareixi una orquestra. S'ha escat aquest diumenge, dia 20, on l'orquestra apareixerà a Cala Barques, a Cala Sant Vicenç, i farem una breu actuació, no serà llarga, allà mateix, serà damunt la platja. Aquesta activitat també està enllaçada amb un projecte a nivell europeu que es diu Beethoven Pastoral Project, que és intentar enllaçar la música de Beethoven en qualsevol actuació contra el canvi climàtic. I com ho enllaçarem nosaltres? Nosaltres el que farem és que, mentre nosaltres estem tocant, també hi haurà un grup de voluntàries que estarà fent neta a la platja. Això s'agravarà, perquè realment fent neta a la platja tampoc té molt de poder, no? Però el que volem que realment tingui poder és el fet de que tota aquesta acció s'agravarà, combinant imatges de la recollida en sota l'orquestra, i se farà un material audiovisual que se pretén que arribi a tots els racons.
Clar.
I que aquest material audiovisual sigui una eina de conscienciació a nivell mediambiental, i per això ho enllaçam amb aquest Beethoven Pastoral Project, que com t'he dit que és un projecte a nivell europeu emparat per la ONU, que fa que és això, és un seguit d'activitats de conscienciació ambiental. I després també l'altre flashmob que tindrem serà a dia 4 a la plaça, també és
migdia,
a les 12.
Exacte.
Aprofitant que es diumenge és un dia de mercat,
sí.
Que al mig del mercat hi haurà sorpreses.
I doncs, si qualcú vol veure aquestes sorpreses, ja ho sap, dia 4 d'octubre a les 12 a la plaça Major.
Basta que vagin a fer un cafè i que esperin.
I se trobaran qualque cosa.
Exacte.
Bé, això està molt bé, com tu dius, aquestes dues activitats per captar un nou públic i després la part més professional, per aquestes taules redones que s'hauran en els jardins d'en Joan Marc per conèixer més Beethoven i tractar temes una miqueta més professionals, com bé posa aquí el cartell. Però la gent, saben que aquestes quatre activitats complementaris poden assistir-hi...
Són gratuïtes, sí.
Sense aforament, entre cometes, ja que és un espai lliure, a no ser que vengui...
Aforament limitat, sí que n'hi ha, en què la platja se controlarà, l'aforament. El que passa que per omplir-se, estem parlant que hauria d'haver més de 450 persones.
Més possibilitat de trobar lloc.
A no ser que tothom vagi a nedar aquest dia a Cala Barca, justament, no crec que mos passi. En el cas de la plaça, simplement se controlen les aglomeracions, perquè és una cosa que s'ha d'anar vigilant.
Clar.
I en el cas de les conferències, sí que hi haurà un aforament limitat, el que sigui un espai a l'aire lliure, ben que si després venguessin nosaltres més persones, crec que no hauria problema amb escoltar.
I en el cas de les quatre actuacions principals que hem vist, la gent com pot aconseguir aquestes entrades?
Sí, se poden aconseguir via online. De fet, recomanem a tothom que els compri i faci les reserves a través de la pàgina web. La pàgina web és en nom del festival, que és un poc complicat, ho hem de dir. És agafant www.bthvn, és a dir, les consonants de Beethoven, mallorca2020.com. Tornem a repetir, triple W, BTHVN, mallorca2020.com. Recomanem a tothom que els adquireixi via online, perquè de la manera també més fàcil de controlar qui ve i qui no ve, tenir un registre, i així com estem a dia d'avui en temes de protocol sanitari, és molt pràctic. Si no, també se poden adquirir una hora abans del concert, a taquilla, en el mateix recinte on se farà el concert, anant allà hi haurà una persona i que estarà a la seva disposició per comprar entrades.
Ben de dir que també hi ha zones per aquest concert, hi ha la zona A, zona Z.
Mantenim la mateixa estructura del Festival de Pollença en quant a situació de públic. Hi haurà una zona A que seran seients millors, diríem, més acostats a l'orquestra, després una zona B a la part també encara descoberta del claustre, però més enrere, i finalment els laterals del claustre també s'empraran, seria la zona Z. Perquè tantes zones... perquè realment el distanciament que hi ha també entre el públic, encara que s'aforament màxim de 230 persones, és a dir, és poc per lo que normalment s'hi ficaven al claustre, sí. Això mos omple tota la part descoberta i part dels laterals també, per això hem fet aquestes distincions. Les entrades de la zona A, que són les millors, tenen un preu de 25 euros, les de la zona B són de 15 euros, les de zona C són a 10 euros, i després encara també hem fet un descompte per a estudiants, també perquè la gent que encara estudia i que a priori no té tant de recursos tingui facilitats per venir, que és una entrada de 5 euros.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquestes entrades, com ha dit, les podreu aconseguir a la web d'aquest festival, www.bthvnmallorca2020.com, i com sabeu podreu triar la zona, així que feis via, perquè què tal està d'aforament per ara?
Està anant bé, una bona resposta, sobretot per aquest primer concert, que és més a costa. El que veiem és que la gent està comprant tard.
Ho deixàvem sempre per un darrer moment, no
per vici que tan mediterrani deixar-ho tot per darrer moment, sinó jo crec que també és més per un tema de que hi ha molta incertesa, ja s'estan confinant barris a Palma, jo entenc que la gent no estarà molt confiada de dir que concert se farà 100%. Jo dic, jo mateix, fins que no me vagi amb un escenari a dir del concert, tampoc m'ho acabaré de creure. Hem hagut d'enviar una borrada de protocols sanitaris a conselleria, s'han hagut de fer moltes vigories perquè sigui una realitat. Però també a la vegada això és una garantia de que serà més que mai un espai de cultura segura.
I ja xerrant un poc a nivell de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, com vos ha afectat aquesta pandèmia, el coronavirus, a vosaltres?
Me va afectar com va afectar a tothom en el sector cultural, en suspensions. En alguns casos, aplaçaments. La majoria dels casos, aplaçaments, he de dir, teníem un concert en estat principal, s'ha posposat per la primavera d'aquest 2021. Teníem també actuacions a Marratxí, a Porreres i a Sant Llorenç i a Llubí, perdó, quatre actuacions teníem abans de primavera que se van suspendre perquè estàvem en confinament.
Clar.
I aquestes actuacions, una ja s'ha recuperat a Marratxí, que la van fer pel juny, va ser el primer concert post-confinament, i aquestes altres tres actuacions també s'han reprogramat, així que de moment contents per fet de que no ha estat completament suspensions sinó emplaçaments. Però bé, algun concert me'l van agafar que estaven una setmana de fer-se i els vam haver de suspendre, i això sempre és un cop, perquè fa molta il·lusió posar-te a fer música, i bé, ho va ser per tots. Nosaltres ho vam amb especial atenció cap al que teníem allà a nivell musical, però per tots ha estat un cop dur aquest Meros. Però aquest Meros també m'hauran servit per això, no? Per donar molt de la importància que ha tingut després la música i l'entreteniment, la literatura dins les nostres cases, i crec que aquest valor que li han donat durant aquests dos mesos que hem estat tancats, ara és que també l'han de posar en evidència.
L'han de seguir donant suport.
I seguir fent concerts, seguir fent activitats culturals i seguint assistint-hi. Perquè una cosa crec que és important és que siguem valents, i aquesta por que se mos està creant, que mos enfrontem a ella, perquè si ja el virus és una arma forta contra nosaltres, se pot encara més, i l'hem de combatre.
I tema assajos, com ho heu fet per assajar, per exemple, ara mateix per aquest festival?
Sí, tot mos canvia molt, ara tots els músics han d'estar amb unes distàncies, això genera dificultats, perquè normalment els músics de corda, per exemple, sempre estan dues persones per un freestyle,
sí.
I ara han d'estar un tot sol a cada freestyle, això és, en tonteries, com et girar una pàgina. Clar, normalment un tocava i l'altre girava la pàgina.
No se notava aquest buit.
Ara hem de coordinar els canvis de pàgina. Aquí és una cosa que pot parecer una cosa petitona, però que suposa un canvi. També tot el que és escoltar-se és molt diferent d'estar dos i a prop, estar un tot sol i molt allunyat del teu company. Òbviament, totes les cordes assagen amb mascareta, que també, vulguis que no, estan fent una activitat física,
sí.
I és complicat situar d'estar respirant molt, tenir una mascareta davant dificulta molt. En els càrters vents s'han de posar molt en fora, encara més, perquè els sí que han d'agafar la mascareta, no ha solució aquí.
Seria bastant difícil la mascareta.
Seria bastant complicat. I clar, bé, això suposa una sèrie de dificultats que hem hagut de sortejar, però nosaltres tenim clar, ens adaptarem a el que hi hagi com tal de no haver d'aturar.
Clar, imagino que deies en un principi que éreu 38 a l'orquestra.
Sí, són, comptant-me a mi, són 38.
I ara per actuar aquí en el claustre, com ho fareu?
I ara aquí en el claustre passa això també, que el que he dit abans, que si normalment necessitàvem un escenari d'unes dimensions adequades per 30 persones, ara està en un escenari d'unes dimensions d'una orquestra de 100 persones, perquè amb aquestes distàncies és molt complicat. Tenim la sort que aquí a Pollença comptau amb molt bon equipament per aquestes coses, també per, òbviament impulsats per festival, sí. És el que fa que l'Ajuntament s'hagi dotat també a nivell d'infraestructura musical. Però bé, és una sort i per això també són les raons que m'ho va tan bé fer aquest festival aquí.
Però podreu tocar tots, que és l'important, no?
Sí. Només és això, que hem de començar a mirar metres, haurem de venir a muntar amb un metro calculant distàncies. Sí, és un part ridícul, però bé, mos hem d'adaptar en això.
I els vents tocaran amb mascareta també?
No, els vents, el que dic, els vents simplement...
Vull dir...
Instrument d'acord amb mascareta.
És d'acord, exacte.
Tot instrumentista d'acord amb mascareta, excepte el vent, el solista i el director. El solista perquè suposa un desgast físic molt gros i si li posem una mascareta igual se m'ofega. I en el meu cas també per una raó similar i en els assajos també perquè m'he de comunicar i he de parlar i si ja una orquestra de per si hi ha unes distàncies grosses ara en les distàncies més majors si m'ha d'entendre tothom
t'haurien no, de parar un micro
m'haurien de parar un micro perquè m'ho poguessin entendre, així que també per aquestes raons òbviament m'he de parar més en fora de la gent però fora mascareta.
Bernat, mos ha arribat una telefonada, un oient ha demanat veure si per anar a netejar a la platja se poden apuntar i pot haver voluntaris.
Sí. A la web trobaran també un formulari, en aquest mateix formulari mos poses que t'apuntes a venir a recollir o simplement arribau des diumenge un poquet abans que nosaltres ja serem allà i clar que sí, tothom que vulgui estarem encantats que se suminin en aquesta activitat.
Bé, recordàvem aquesta web perquè és una miqueta difícil.
Sí, no? Són les inicials, són les consonants de Beethoven.
Recordem 3bthbnmallorca2020.com. Aquí trobareu un formulari per apuntar-vos o si no, com ha dit en Bernat, si aquest acte comença a les 12 hi ha una miqueta abans que doni temps d'organitzar-vos i de dividir en grups, no, per aquesta neteja, podreu arribar allà a Cala Barques i participar, que això també...
Sí, convidem tothom que col·labori, ben que és un poc intenció també, no? El fet de que aquesta activitat de conscienciació cap a la producció del medi ambient que arribi a tothom i si hi ha gent que vol col·laborar amb nosaltres anar complint un objectiu dels quals neix aquesta activitat.
Beníssim. Ja per acabar, anem a xerrar un poc de futurs projectes, tant de l'Orquestra de Cambra de Mallorca com aquest festival, perquè clar, el foi és enguany perquè són el 250 aniversari. Però també el micròfon tancat m'ha dit que hi ha activitats que s'han hagut de plaçar que relacionades amb Beethoven, que
sí,
millor...
és que aquest festival realment, d'aquí que aquest nom tan complicat de la web, en les consonants de BTHB-N, és perquè està adherit un programa a nivell europeu, que és BTHB-N 2020, que és la celebració a nivell mundial d'aquest 250 aniversari de naixement de Beethoven. Què ha passat? Que aquest va ser tot un 2020 ple d'activitats, però així com s'ha donat l'any, moltes orquestres han suspès la seva activitat durant molts mesos, no durant dos mesos, sinó que encara ara estan fora d'activitat. I per tant, moltes d'aquestes activitats especials que s'havien de fer dins aquest 250 aniversari s'han quedat aplaçades per 2021. I per això aquesta organització, és a dir, a nivell europeu, ha decidit ampliar la celebració d'aquest aniversari de Beethoven fins 2021. Nosaltres havíem de fer 5 concerts, al final només n'hem fet 4, i en funció de com mos vagi enguany, plantejam a lo millor fer un segon festival Beethoven dins primavera o dins tot l'any que ve i allargar aquesta celebració. Està a l'aire i dependrà de com mos funcioni. També teníem altres idees, com era anar celebrant efemèrides de compositors, perquè l'any que ve també farà 50 anys de la mort de Stravinsky, que no és tan conegut com Beethoven, però també va ser un gran transformador de la música. I l'any també 2022 també serà el 200 aniversari de naixement de Johannes Brahms, que torna a ser un altre gran nom de la música. I clar, que digui, ja que hem començat a celebrar efemèrides, ara en tenim també dues molt bones que se m'has plantat gent davant.
Potser vos aficionau i, home, i cada any organitzava un festival diferent.
Sabem que no hi ha efemèrides, no mos hem d'inventar qualque excusa, sí. Però amb aquests, aniversaris que mos venen estaria bé fer alguna petita celebració, i si en lloc de ser tan petit tornes a un gran festival com el que hem plantejat enguany, doncs millor que millor.
I en quant a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, futurs projectes o
sí,
actuacions?
Sí, sí, no, nosaltres continuem. Ara, una vegada que acabem el festival, per Tots Sants, dia 1 de novembre i també dia 31 d'octubre, comptam amb un violinista que també és un referent, és totalment un referent, és Olivier Charlier, és professor del Conservatori Superior de París, mm-hmm. I solista internacional, va tocar per tot arreu, el que és també un anomenat de Mallorca, i gràcies a això hem aconseguit fer-lo venir, i amb ell farem un integral de concerts de violí de Bach, i ho farem dia 31 d'octubre a Llubí i després dia 1 de novembre a Manacor.
Molt bé, veiem que encara que hagi estat un any una miqueta diferent, encara queden un parell d'actuacions.
Sí, no seguim endavant. A mi em preocupa un poc especialment 2021 a nivell econòmic, perquè vendrà un cop important, i tots ens haurem d'adaptar a la situació que hi hagi, però el que anim és que no deixem sempre la cultura per lo darrer. Perquè quan després estem tancats m'adonaran compte que també alimenta, per això sí. Està clar que hi haurà prioritats socials que s'hauran d'atendre amb urgència i que suposaran una despesa important, però no oblidem altres aspectes tan essencials com puguin ser la cultura.
I ara sí, ja acabam amb aquesta entrevista. Si algú, per exemple, ve a veure vos en un concert, s'enamora d'aquesta orquestra i li agradaria formar-hi part, és possible això? Feis proves d'accés? Com funciona? Com se pot entrar dins aquesta orquestra?
No fem proves d'accés, però convidam a tothom que li faci ganes participar, que se posi en contacte amb nosaltres i ens faci arribar el seu currículum o alguna gravació, i nosaltres tenim una espècie de llistat de gent a la qual anant tirant. L'ideal seria fer unes proves, òbviament, l'únic que passa és que nosaltres també, com que funcionem no de manera regular sinó per projectes, no tenim encara la capacitat de poder fer-ho així. Tant de bo arribi el dia en què l'orquestra sigui una institució més que sòlida i regular, vinc a dir, unes actuacions regulars, i llavors l'ideal seria això, l'ideal seria que sí que se fessin unes proves d'admissió o algun tipus de coses així. Però bé, de moment tothom que li faci ganes, que s'animi a enviar-nos coses, i nosaltres sempre ho revisem amb tota l'atenció i l'estima del món.
Idò, ja ho sabeu, Bernat Kettles, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, organitzador d'aquest festival Beethoven 2020, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest temps, i espero veure-vos en els concerts, a vosaltres i tots els oients.
Sí, recordem que estem sortejant una entrada doble aquí a Ràdio Pollença, així que si encara no vos apuntau, ho podeu fer telefonant al 971 53 54 55 o també mos podeu escriure a radio@ajpollenca.net. I ara sí, mos despedim recordant que aquest diumenge dia 20 comença aquest festival Beethoven 2020 amb el concert de l'Orquestra de Cambra de Mallorca juntament amb Magí Garcia, piano solista, i Andreu Riera, també el piano solista, amb la direcció de Bernat Kettles. Moltes gràcies, Bernat, i que vagi molt bé aquest festival.
Gràcies a vosaltres.